Recorden que Luco és l'encarregada d'investigar diversos casos de corrupció, entre d'ells el cas Koldo. I amb aquest apunt de la crònica estatal arribem a la 1:04, els serveis informatius tornem puntuals a partir de les 2, però ja serà a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i 5 minuts, dimarts 16 de desembre. Bon dia, el dia que el Mallorca cercarà la classificació per als vuitens de final de la Copa del Rei. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Joan Gabriel Bausà a la producció. Començar amb les portes d'avui. El Mallorca juga a Riazor contra el Deportivo de la Coruña. En joc, la classificació per als vuitens de final de la Copa del Rei. Un partidàs que viurem en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio, i tot d'una sabrem la darrera hora d'aquest partit amb el nostre enviat especial ja a Terres Gallegues, Toni Fuster, que ja mos contarà tota la darrera hora del conjunt de Jagoba Arrasate. Recordeu, el tècnic ahir va dir en roda de premsa que anava absolutament en tot a guanyar aquesta eliminatòria per jugar la pròxima ronda de vuitens de final. També sabrem com afronta el partit del Depor i quin ambient s'espera avui a les 7 a Riazor per rebre la visita del Mallorca. Això serà avui, aquest partit Depor-Mallorca, però demà també tenim un autèntic partidàs a l'Estadi Balear, l'Atlètic Balears, Atlètic de Madrid. Ha parlat fa només uns minuts a l'Estadi Balear el tècnic del conjunt mallorquí, Luis Blanco, tot d'una l'escoltarem, i també ha parlat en la roda de premsa prèvia en aquest partit el tècnic del conjunt matalasser, Diego Simeone. No s'acaba de fiar de l'Atlètic Balears, ha avisat que ja ve de guanyar a un primera com és l'Espanyol, una de les revelacions, per no dir la revelació, d'aquesta temporada. També escoltarem el que ha dit el tècnic argentí d'aquest partit, també de l'Atlètic Balears. I acabarem parlant de bàsquet perquè entrevistarem el base del Palmer, Adrián Chapela. A la fi ha arribat la segona victòria de la temporada del conjunt mallorquí, que ha abandonat la darrera posició de la classificació. Una i 8 minuts. Avui de començar amb les portes d'avui, dimarts. Avui és dia de Copa del Rei. Avui juga el Mallorca a Riazor. Ho farà a partir de les 7, eliminatòria encara a partit únic. Per tant, el Mallorca necessita guanyar sí o sí a l'Estadi del Depor per continuar viu en aquesta competició. Un partit complicat contra el segon classificat de la segona divisió, i un partit també molt esperat a Galícia entre els aficionats del Depor, perquè encara hi ha un poquet d'ànims de revanja després de la famosa eliminatòria del play-off d'ascens a primera que es va disputar ja l'any 2019. Anant ja cap a Corunya perquè ja tenim en el nostre company enviat especial Toni Fuster en tota la darrera hora del Mallorca que va viatjar ahir cap a Terres Gallegues. Anant cap a Corunya, Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui Tous.
Com ho tenim?
Com anam?
Què tal per Corunya?
Bé, molt bé. Fresqueta.
Fa fresqueta, no?
No plou. En aquest moment no plou, està ennigulat, surt de tant en quant un poquet de sol, però ja saps, estem a 150 metres aproximadament de la mà i quan bufa un poquet de vent és fresquet, no? Ara mateix tenim aproximadament un 12 grau de temperatura, som davant l'estadi de Riazor, en aquests exteriors, de vora la tenda, que tu bé coneixes, aquesta avinguda grossa, on avui supos que tornarà a un molt bon ambient, perquè després, com bé comentava, 6 anys i mig, torna un Deportivo Real Mallorca, en aquest cas, però per una eliminatòria per passar en aquest 8 de final de la Copa del Rei, on s'esperen aproximadament uns 20.000 aficionats. Anem a veure, em va quasi 20.000 l'altre dia contra la Reial Societat B, de 9.000 i busques, no? Per tant, avui s'espera, això sí, un ambientàs. És vera que aquest partit no se millora, perquè juguen a les 7. I a les 7, clar, també és un horari un poc laboral, hi ha gent que encara no ha sortit de fer feina, però sí que s'espera. Corunya és molt gran, també, i la província, i s'espera que per veure un equip de primera divisió, i sobretot per aquesta petita revenja, no?, que encara queda avui, fa i força, no?, l'afició del Deportivo per intentar tombar a un Real Mallorca que va arribar ahir a hora baixa, que es troba sota l'NH Finisterre, està un poquet en fora d'aquí, m'ho agafo un poquet en fora, però que avui de matí ja em puc veure... s'ha pogut veure algun dels jugadors, del cos tècnic, sortir per el hall de l'hotel, per tota aquella zona, i bé, tranquil·litat total i absoluta, el míster ja ho va comentar ahir, van totes, no queda més remei que, en principi, si no ha redonat, sortirà, poden dir així, un poc entre cometes equip bé, no? És a dir, els futbolistes que habitualment no solen jugar en partit de Lliga de titulars, sí que ho solen fer a la Copa, avui sortiran, fins i tot ho farà, en aquest cas, Samu Costa, que no va jugar l'altre dia perquè tenia acumulació de targetes, va estar sancionat, i per tant avui, en principi, serà dins d'aquest 11 titular, però la resta, si no hi ha res de nou, seran els habituals de la Copa. És a dir, en Bergström segurament que tornarà a la porteria en el lloc d'en Leo Román, que imagino jo que se reservarà per divendres, en Mateu Morey i Lato en el lateral, David López i Cumbula com a centrals, han de tenir en compte que Lato tornarà després de pràcticament 2 mesos en absència. Antonio Sánchez i Samu Costa estarien en principi en el centre del camp, amb Pablo Torre per davant, Takuma Asano i Javi Llebrer a les bandes, i a Don Prats el referent a l'atac de l'equip mallorquinista. Si no hi ha cap novetat, aquest en principi serà l'11, i després, depèn de com vagi el partit, se faran els canvis.
Una autèntica revolució, però, Toni, respecte a l'11 que va sortir contra l'Elx, el que has dit tu, sí. M'apareix que no repeteix absolutament ningú, si no vaig malament.
Ningú. Ningú. L'única possibilitat, l'únic que podria ser Leo Román, en el cas que el míster vulgui donar continuïtat a un porter que també tampoc va tenir molta feina l'altre dia, no?, i perquè pugui continuar rodant. Jo crec que no, jo crec que serà Bergström, perquè si no crec que seria... No vull una falta de respecte, no? Però sí que troc que no ho ha fet tan malament, tampoc no, es porter no. Per avui no se s'acopa. És a dir, per tant, clar. Jo crec que l'Ucar Bergström serà la porteria d'inici, i la resta, com ho he comentat, les novetats en principi són aquesta tornada d'en Samu Costa, més dos futbolistes de dos jovenets del filial, Alejandro García, que és el migcampista i capità del Mallorca B, 13 anys dur en el club. Aquest jove jugador va començar des del Benjamí bé, idò fins aquí ha arribat, ja era hora tenir aquesta oportunitat, manco entrant en una llista de convocat del primer equip, i després es porté Adriano Torres, no? Aquestes són les dues notes principals, se'n baixa ja el sabeu, se de Cuellar, Mascarell, Morlani, Mojica i Dani Rodríguez. S'ha estat comentant un poquet per aquí, per la Corunya, la possibilitat que en Dani pugui tornar en aquest mercat, o bé, pugui tornar, que fitxi pel Deportivo, no?
Sí.
En aquest mercat d'hivern, en principi representant, deia que no hi havia res, de tot això. Jo crec que també era un poc, no vull dir prest, però precipitat i aprofitant la visita del Mallorca.
Sí, ja t'anava a dir, s'ajuntar que ve el Mallorca per Corunya per intentar, no ho sé, filar un poc prim
per Santa una mica i embuear un poc ara mateix amb aquest tema. Per tant, jo crec que...
I tornar a fer que el cas Dani Rodríguez entri dins la sala de premsa de Son Moix, de Son Bibiloni, perquè ja li van demanant en en Jago Barrasate fa a la prèvia, crec que.
Correcte, del per tant, era un tema que ara mateix Miqui incomoda i no és el millor, lògicament, tema avui per treure això, no? Però la resta, com dic, el Mallorca bé, després d'aquesta victòria l'altre dia contra l'Elx, arriba en bona condició, però clar, els que jugaran no són els que varen fer de principi l'altre dia, sinó un altre equip, i després veurem uns altres jugadors i veurem després la segona part si és necessari, veure quins jugadors seran necessaris per intentar o bé capgirar la situació, o bé per mantenir un bon resultat, que esperen tant de bo sigui així, i que els futbolistes que habitualment no tenen gaire minuts avui puguin demostrar que són jugadors realment de primera divisió i que són superiors al Deportivo de la Coruña. Un Depor que ja m'ho contarà en Javi, arriba malament, sobretot després d'aquestes dues derrotes a casa contra el Castelló i contra la Reial Societat. Bé, jo crec que el Mallorca ha de pegar un cop d'autoritat i ha de demostrar que és equip de primera divisió i que és qui arriba bé i arriba en forma ara mateix, amb bones sensacions, els del Mallorca i no el Deportivo de la Coruña.
Ara tornava a comentar, Toni, ahir no vas posar-se aquí a nosaltres a la tertúlia, que haver vengut aquesta victòria contra l'Elx per encarar aquesta setmana importantíssima amb un partit ja de Copa que avisava Iago Barrasate, que ja són els 16 de final, i tal vegada si passes aquesta eliminatòria, després ja te plantes a 8 anys, i per què no, dur la Copa a Son Moix, jugar a casa a l'eliminatòria de 8 anys i poder anar passant eliminatòries, no? Que ja és una eliminatòria on ja has d'anar a guanyar sí o sí, perquè t'acosta ja el premi d'unes semifinals o d'una possible final, que haver vengut aquesta victòria contra l'Elx per enfocar aquest partit i també el partit clau importantíssim de divendres a Mestalla.
Sí, a més tothom esperava, no?, ja que sortís una versió més bona del Mallorca, sobretot a casa, que li costa tant guanyar, només havia guanyat dos partits. Per tant, contra l'Elx jo crec que se va demostrar amb tres grans gols que se van realitzant, amb un Mallorca que va saber combinar molt bé, que va saber estar en el seu lloc i sobretot guanyar un poquet aquest ofici, no?, que li demanàvem el dia de l'Osasuna, per exemple, amb Sordor a cero a favor, també, o partits que m'haurà costat moltíssim contra el Getafe, contra l'Alavés, les dues úniques victòries que tenia el Mallorca fins l'altre dia contra l'Elx a casa, a l'estadi de Son Moix. Avui serà una prova, no sé si dita de foc o no, però serà una prova important per veure amb el Mallorca si realment té continuïtat un poquet en aquest joc i sobretot en aquesta fura de voler passar eliminatòries, com bé deia, no? Avui guanyar el Deportivo amb un equip de segona divisió però que està a la part alta de la classificació no serà fàcil perquè no juga a casa teva, juga de fora, més ben enrabiatats i tot això, però a veure, torno a insistir, si tu vols anar passant i superant eliminatòries i tu ets equip de primera divisió, en tot cas hauria de ser amb un primera que tinguessis problemes, no amb un segona o amb un equip d'inferior categoria.
Clar, clar, clar. Sí, està clar que el Mallorca ha de fer notar que és l'equip de primera divisió, però el Depor ara mateix està segon en la classificació i sí que va ser temporada, encara queda molt, però pujaria primera. Està fent una gran temporada. És cert que va perdre a les dues darreres jornades a casa contra el Castelló i també contra la Reial Societat B, i veurem també com afronta n'Antonio Hidalgo aquesta eliminatòria si també fa canvis, com té previst fer Iago Barrasate en el seu 11 tipus de la Lliga. Si t'assembla, Toni, anem a escoltar ràpidament el que ha dit el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, a la prèvia d'aquest partit. Com tu comentaves a l'inici, l'entrenador del Mallorca va deixar claríssim que la plantilla, que l'equip, que el cos tècnic va absolutament en tot per passar aquesta eliminatòria copera d'avui.
Según vas pasando rondas, ya la exigencia es mayor y nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también. La última victoria nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría, y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo. Bueno, pues al Depor lo tenemos que jugar con, yo creo que con valentía, con personalidad, porque es un campo yo creo que grande y un contexto donde tenemos que intentar imponernos desde el juego, pero también hay momentos donde nos va a tocar defender ante un equipo que tiene mucha calidad y es un equipo también que propone. Entonces necesitaremos la mejor versión ofensiva y defensiva. Tenemos que sacar un 11 competitivo y tenemos que hacer los cambios también en función de lo que necesite el equipo mañana, y luego ya pensaremos en el viernes. Igual no lo hemos hecho así hasta los últimos partidos la última semana, por ejemplo, que era Soria y luego Oviedo, pero esta vez creo que lo tenemos que hacer así.
I d'això va dir Jacob Arrasate, que trobarà un 11 competitiu per passar aquesta eliminatòria. Després ja, com deia Toni Fuster, Toni, els canvis també veurem cap on van segons el resultat i segons com dugui el partit del Mallorca.
De pensar que Rayo i Valien, per exemple, han entrat en aquesta llista de convocats, dos futbolistes que varen ser aquí precisament l'any que el Mallorca va pujar a primera divisió i que va jugar contra el Deportivo, aquest darrer precedent, no? Aquí a Riazor. Crec que ara mateix queden Valgen, Raillo,
Dani Rodríguez, que no ha viatjat,
Adon Prat, Dani Rodríguez i Xisco Campos, del cos tècnic.
Sí.
I s'ha encarregat de material. En principi són aquests, no? Els que queden d'aquella època. I Juan Diego Molina Stoikov, però que és jugador del Deportivo de la Coruña, que també en aquella època també era jugador del
Real. I tu, Toni Fuster, que també en aquella època vas contar per IB3 Ràdio que estàs sent del Mallorca. Toni Fuster,
perquè
sí, ja érem.
Record,
sí, que
Miqui Tous
i tant.
Estaven tots dos, tot era a Riazor.
Van sortir cop piu de Riazor, però després la cosa va anar bé, eh? Sí.
Jo t'ho vaig dir que aniria
bé. Sí, tu confiaves, tu vas sortir de Riazor,
anant cap a l'hotel, passejant per...
Me vas fer una xerrada
motivacional. De la platja, jo feia una xerrada i vaig dir... ja veureu com anirà bé la tornada. Un arbitratge que no me va agradar. I jo tenia bona sensació que la tornada, amb un infern que seria Somos, i que s'aquí sortiria enrabietat. Ho traurien endavant.
I avui quines sensacions té en Fuster, menys incertes també?
Avui la sensació dependrà un poquet si aquest equip ve, dona sa cara, surt a competir realment i manté un resultat positiu fins al minut 15-20 de la segona part, que és quan Jagoba després traurà els teòrics titulars. Si realment mantenim un resultat positiu...
Si estan dins del partit fins al minut 15, no? Però manca
una victòria per la mínima, jo som positiu. Ara bé, si s'aquí surt entabanat...
Home, si arribem al minut 15 de la segona part, 3-0, ho tenim pintarà amb bastos.
I la primera part ja perd per dos gols de diferència, per exemple. No vol dir que estigui ja llesta la sentència, perquè quedarà tot una segona part endavant. Però sí que se posarà la cosa molt costumant, molt difícil. Per tant, jo crec que han de sortir en totes. Per això l'equip va viatjar també ahir, crec jo, perquè estigui el màxim de concentració possible, que s'ho han de prendre seriosament, que és una eliminatòria important, que s'equip també guanyarà bastant de dos més, passar a vuitens de final, que te pot tocar un equip a casa teva de primera divisió, i que les possibilitats ja se van retallant en vista cada vegada per què no, per repetir-ho, que fa dues temporades va ser una final a l'estadi de Cartuja de Sevilla, una final de la Copa del Rei que tant mos va il·lusionar a tots, però per això passa. De moment s'han eliminat a dos equips fruixats com era el Sant Just i el Numància. Avui, com dic, toca un equip realment ja d'aquest de bon de veres, que ara mateix seria equip de primera divisió perquè és segon classificat de la segona divisió A, que no arriba en un bon moment, també és vera. El Mallorca, però tampoc és per tirar coets, però sí que va guanyar l'altre dia a l'Eix, va guanyar bé, i que bé, que tenim aquestes dues hores d'esperança, veurement si no arribem a la pròrroga, dues hores d'esperança perquè a les 9 del vespre el Mallorca sigui equip de vuitens de final i que pugui entrar en el bombo i que pugui tocar un equip de... A veure, man, si pot ser d'inferior categoria, que no sigui de primera, millor, i si ha de ser de primera, que el partit se pugui disputar a l'estadi
de Son
Moix. Clar
que sí, ho ha dit Jagoba, de dur ja la Copa a Son Moix, que podria passar ja a vuitens de final si toca un equip de primera divisió que...
No hi ha VAR, és important també comentar-ho.
No hi ha VAR. Miguel Ángel Ortiz Arias, l'àrbitre, no? madrileny.
Sí, comitè madrileny, 41 anys, en Guillermo Cueto serà el quart àrbitre. Bé, trec que tampoc és un àrbitre...
A mi no ho mata, però bé, no sé, no m'acaba d'agradar massa, no. En Mallorca també té precedents.
Ara mateix, la curiositat que me ve quan xerran de Nortis Ària, és quan va agafar un cadeguere,
foren recordat
a Vigo, a Balaïdos, quan va fer una contra.
I a mi me ve quan va expulsar el camp del Betis, crec que era Omar Mascarell, no?, per haver trepitjat, segons ell, un jugador del Betis quan va ser al revés. Si no recordo malament. Sí,
però bé,
Bora, que tingui sort
que
avui.
De parlar ara mateix de Sarbi, no? Esperen que no haguem de parlar i això serà una cosa bona. I pel Deportivo La Coruña, en Ximo està lesionat.
Ara, si te sembla, Toni, si te sembla, fem una aturada ràpida per la publicitat i connectam amb un company de Ràdio Gallega, amb en Javi Torres, perquè mos conti aquesta darrera hora del Deportivo de La Coruña i també com afronta el partit el conjunt d'Antonio Hidalgo després de sumar dues derrotes consecutives en el campionat nacional de Lliga. Fem una aturada ràpida per la publicitat i tornem tot d'un aquí a Esportres Migdia per parlar de la darrera hora del conjunt gallec, del Deportivo de La Coruña.
Tres Radios Esport. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Avui, de 1 i 27 minuts, continuem en directe Esportres Migdia i IB3 Ràdio. Tenim a l'estadi de Riazor el nostre company Toni Fuster, la darrera hora del Mallorca, i també volen saber la darrera hora del Deportivo de la Coruña, que afronta també amb il·lusió aquest partit. Això sí, amb una mala ratxa de resultats, suma dues derrotes consecutives, les dues a Riazor, i han queixat 6 gols en dos partits. Tenim comunicació amb el nostre company de Ràdio Gallega, en Javi Torres. Javi, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, sensaciones también, le preguntaba a nuestro compañero Toni Fuster, que también te escucha, que está en el estadio de Riazor. Sensaciones para este partidazo de Copa que viviremos esta tarde en Galicia, en Coruña.
Bueno, pues mira, cuando fue el sorteo de Copa, se tomó bien, porque era un equipo de primera. El equipo estaba en un gran momento, victorias de forma consecutiva. Pues, ¿qué pasa? Desde ese momento han llegado dos resultados sí. muy malos en casa, ¿no? Cuando el equipo estaba líder del campeonato junto al Racing de Santander, han llegado estas dos derrotas, aparte dolorosas, porque han sido ante Castellón y ante Real, no por los rivales, sino por las goleadas, ¿no? El equipo recibió 3 goles en cada partido, es decir, 6 goles en total, y unas sensaciones nada reconfortantes, ¿no? El público pues sabía que, bueno, los aficionados del Depor, porque los últimos partidos el equipo estaba ganando un poco por esa calidad que tiene arriba, pero muchos problemas atrás, también a la hora de salida de balón. Por lo tanto, se toma la Copa, pues la clásica, con ilusión, pero un poquito ahora, pues con la afición un poquito mosca, sobre todo por esos malos resultados en Liga. En cualquier caso, bueno, pues ya sabes que sabemos que es una competición completamente distinta, seguramente el equipo salga de otra manera hoy, va a tener el respaldo de la afición y va a intentar, lógicamente, eliminar a Mallorca.
Si os parece, escuchamos rápidamente lo que ha dicho el técnico del Depor, Antonio Hidalgo, también en la previa de este partido. Ha hablado del posible 11, de los posibles cambios que puede haber respecto al equipo de la Liga, y también ha dejado clarísimo que la Copa está muy bien, que ilusiona, pero que lo importante es el campeonato doméstico.
Sabemos dónde estamos, sé que el jugador rinde muchísimo mejor en esas circunstancias, pero animamos a la gente, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo por tener la Copa, le hemos dado un valor enorme, sobre todo por lo que significa para el club, y mañana es un día bonito para poder disputar todos juntos. Nos falta un entrenamiento, tenemos que ver cuánta gente está disponible. La parte de atrás no tenemos muchísima gente, o sea que tampoco ahí no van a haber excesivos cambios, porque no, como número no tenemos, pero sí que necesitamos darle descanso a alguno de los nuestros, porque llega con un volumen de minutos muy grande, ¿no? Bueno, siempre competir es bueno, ¿no? Siempre que viene, y especialmente un equipo de primera división, con lo que supone esa responsabilidad en casa, con los nuestros, competir siempre viene bien al grupo. Hay gente que tiene menos minutos, que tiene ganas también de competir. Eso, esta competición mantiene enchufada a muchísima gente, y mañana pues veremos un equipo pues con ganas y con hambre.
No sé, Javi, si esperáis muchos cambios de Antonio.
Bueno, yo creo que cambios va a haber, ¿no? Porque ya lo dejó claro que lo importante es la Liga, y jugadores atrás, sobre todo en la línea defensiva, que llevan mucho minutaje, muchos kilómetros, muchos minutos en esta Liga, pero también no tiene muchas opciones, ¿no? Porque uno de los canteranos está marchado con la Sub-19, hablamos de Samu, el otro que jugó hace 15 días ante el Sabadell, rompió el cruzado en un entrenamiento la semana pasada, así que bueno, tiene a Nubi, a Loureiro, a Barcia y a Coyata atrás, que están acumulando muchos minutos. Yo creo que bueno, un cambio por línea, creo que va a haber un par de ellos, ¿no? Yo creo que en el centro del campo y en la delantera está jugando el ex mallorquinista Stoikov. Yo creo que puede jugar arriba Muliatier y Zakaria de Asuri, con dos delanteros, con un cambio de sistema con 4-4-2. En el centro del campo está jugando José Ángel, a lo mejor juega Grajera, también Cristian Herrera, que tiene muy poca participación en Liga, Luismi, que acaba de regresar de lesión, que el otro día entró en la segunda parte y todavía le falta ritmo de competición. Yo creo que bueno, 4 o 5 cambios puede haber. El que no estará, pues lógicamente, es el ex mallorquinista y criado en Mallorca, Chimo Navarro, sí, que lleva tiempo de baja, que desde su lesión, desde su ausencia, el equipo es otro, ¿no? El equipo estaba funcionando a las mil maravillas y fue lesionarse Chimo Navarro y se notó como un desbarajuste dentro de este deportivo.
Por lo que hace a la afición, lo comentabas antes, también lo comentamos cuando se hizo el sorteo, ese ánimo de revancha. Se espera no un lleno, porque la hora tampoco es para tirar cohete, las 7 de la tarde, no. Pero se espera una gran entrada en Riazor esta tarde.
Bueno, siempre hay ambiente, ¿no? Es decir, estamos viviendo entradas aproximadamente de 22.000, 23.000, de las mejores este curso fueron de 25, el otro día, como el partido fue a las 9 de la noche y el rival no era muy atractivo, como el filial de la Real Sociedad, acudieron a 19.000, pero bueno, por ahí más o menos, sí, 19, 20.000, eso sí, menos de esa cifra no suele haber esta temporada. Veremos un poco la respuesta en Copa y el horario, ¿no? Las 7 de la tarde, estamos en la previa de Navidad, las compras y demás, se comenta todo. Yo, como me suele pasar siempre en Riazor, para mí es una auténtica incógnita, sí. ¿No? A lo mejor el día del Castellón esperaba menos gente y hubo 25.000, y el otro día ante la ante la Real, pues quizás no 19, pero alguno más también esperaba. Así que bueno, siempre es difícil prever lo que puede pasar, pero sí es bien cierto que dentro del propio equipo, del plantel, ya no queda nadie de aquel Depor del 2019, pero sí que en la afición pues queda ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo del 2019, yo lo viví allí in situ, esa noche de San Juan del 2019, y evidentemente para el deportivismo fue muy duro ese día y también lo que vino después, porque supuso la temporada pasada.
Fue la debacle ya, ¿no? Del Depor, ¿no? El descenso, claro, ya hasta Segunda B. Sí.
Claro, el año siguiente fue la descenso Segunda B, fueron ese año y tres más luego la nueva competición de la Primera Federación. Por lo tanto, claro, la vida de uno y de otro fueron completamente distintas desde aquel mayo del 2019, desde aquel junio, perdón, de 2019. Por lo tanto, bueno, eso queda en la retina de muchos deportivistas.
Está claro. Toni Fuster,
Javi, déjame que te salude.
¿Alguna cosa para
¿Qué tal, Javi? Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bien, estamos lejos, porque yo desde aquí...
No,
desde
estamos muy cerquita,
Sí, estamos
cerquita. Oye, ¿has estado por el hotel del Mallorca esta mañana?
Sí, porque no he estado exactamente en el hotel.
Has entrenado, ¿no?, con Yagoba esta mañana.
Exactamente.
Bueno, cerquita.
Pues al lado, el gimnasio donde voy yo, que es el Club Metropolitan La Solana, que pertenece al Grupo Metropolitan, está pegado al Hotel Esperia Finisterre, y todos los clientes de ese hotel pueden acceder al gimnasio. Por lo tanto, me encontré esta mañana, tenemos aparte un amigo en común, Yagoba y yo, pues hablamos de ese amigo en común, y luego pues pude ver a Yagoba allí haciendo deporte con otros miembros del cuerpo técnico, ¿no? Estaba Chisco Campos y algún tío otro más por ahí, pues dándose caña en la matinal coruñesa, y luego ya se marcharon, pues imagino, por la charla y la preparación del partido.
Ya. Los abonados no pagan hoy, ¿no?
No. No pagan.
Por eso digo que tienen la entrada gratuita, o sea que en principio pues espera, bueno, lo que decías tú, incógnita, pero más o menos sobre los 19-20
mil. Sí, un buen ambiente. Por cierto, Javi, lo hablábamos con Toni Fuster, ha surgido este run en las últimas horas de la posible incorporación el interés, ¿no?, del Depor por Dani Rodríguez, que no cuenta para nada esta temporada después de todo lo que ha sucedido. ¿Nos podemos fiar de esto? ¿Te ha llegado alguna información?
Sí, mira,
se habla mucho por Coruña de este tema.
No se habla mucho. Me ha llegado esa información, entonces acto seguido pues hablé con el entorno de Dani Rodríguez y me confirman que sí que fue ofrecido al Depor, pero que el Depor busca otros partidos.
Pues aquí se queda, veremos qué pasa, porque luego el mercado es caprichoso y puede pasar cualquier cosa, pero de momento...
Ah, no, luego, eso inicialmente, luego,
sí, la primera
luego
de cambio, no.
puede acabar Dani aquí, que es de Betanzos, aquí a 20 kilómetros de Coruña, que es de una localidad muy cercana, y él fue canterano del Depor, claro.
Sí, pues nada, veremos qué pasa. Pues nada, Javi, que muchísimas gracias, y bueno, a ver qué pasa esta tarde en Riazor. En este Depor Mallorca.
Allí estaremos y estaré con Toni, que le daré un fuerte abrazo.
Claro que sí.
Muy bien, Javi. Venga, un abrazo.
Hasta luego, gracias, Javi. Y Toni, usted desde la estadi de Riazor, ya posicionat. ¿Alguna cosa més?
No, posicionat...
Posicionat a porta de fora, suposo, no?
A porta de fora, però abans haurem d'anar pegant la mossegada,
no? Jo crec que sí, encara
té
temps.
Hi ha un parell de restaurants que tenen bona pinta d'aquí
davant.
Ja
en deu conèixer qualcun, tu, per allà, perquè ha anat un parell de vegades a Riazor.
Sí. Per tant, aprofitarem també aquests moments que mos dona també aquesta feina tan agradable que tenim. I després, a partir de les 5, ja moriporam es portes en joc, que a les 5 i 5, després del butlletí informatiu, ja en tota la prèvia, en l'arribada dels equips, les seccions i de més, el partit, el postpartit. I bé,
molt bé.
I a veure si el Mallorca mos dona una alegria,
clar que sí,
puguin repicar les campanes d'avui vespre, i això significarà que el Mallorca serà en el 80 de final de la Copa del Rei.
Esperem que sí, que puguis cantar una altra victòria com vas fer dissabte a Som Moix. Res, vostè, descansar una miqueta, que fa forces a dinar, perquè si hi ha pròrroga i penals, el sopar ja està més complicat, Ben que passa.
No, sopar no m'ho aprendran. No passi gent de pena.
Au-hi-do.
Fins més tard.
Toni Fuster, que mos contarà des de Riazor aquest partit que començarà a les 7 i viurem en directe per IB3 Ràdio en tota la prèvia a partir de les 5, dues hores abans de l'inici del partit. Fem una altra aturada per la publicitat, la darrera, i tornem per parlar de l'altre partidàs de Copa que tenim aquesta setmana, demà mateix, a les 7, a l'Estadi Balear, a l'Atlètic Balears, a l'Atlètic de Madrid.
IB3 Ràdio Osca. Actualitat. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Si el d'avui no baixa a Riazor és un partidàs, el de demà a l'Estadi Balear, a més de ser un partidàs, és un partit històric i un partit que ha despertat moltíssima d'il·lusió entre la parròquia balearica, perquè és un partit contra un equip de Champions, com és l'Atlètic de Madrid. Avui l'Atlètic Balears ha fet el darrer entrenament abans d'aquesta esperada cita. El conjunt blanc i blau ja ho sabeu, que arriba després d'una derrota a la Lliga, però duia una bona dinàmica de victòries i afronta amb moltíssima il·lusió aquesta cita, i més després d'eliminar a la darrera eliminatòria a tot un primera, com és l'Espanyol, ara mateix el cinquè classificat de la màxima categoria. Com vos deia, ha entrenat avui l'equip, al darrer entrenament hi ha parlat el seu entrenador, Luis Blanco, ha parlat del partit i ha dit el que ja saben, que motivació i il·lusió en els seus jugadors i també el cos tècnic no els hi falta.
Está claro que lo que vamos a vivir mañana pues es muy difícil volver a repetirlo porque cuesta mucho y vamos a tener la oportunidad de medirnos contra uno de los mejores equipos de Europa, así que estamos súper ilusionados, con ganas de competir, de poder medirnos contra ellos y bueno, para nosotros va a ser especial, pero bueno, nos estamos planteando de una manera pues como tiene que ser, ¿no? Súper competitiva e intentar que toda la gente, toda la gente balearica pues disfrute el máximo posible. La motivación y la ilusión hay que optimizarla. Está claro que estamos con las baterías llenas de ilusión y de ganas, pero también hay que saber optimizarla mañana porque hay que competir. Está claro que a nivel de motivación no se necesita nada para mañana. El jugador es plenamente consciente de lo que va a vivir, pero para poder competir bien también hay que optimizarla y hay que sacarle rendimiento. Y bueno, eso es lo que nosotros, o en este caso yo como entrenador, o nosotros como cuerpo técnico, pues tenemos que incidir.
Màxima motivació i il·lusió dins les files de l'Atlètic Balears, i també li han demanat a Luis Blanco què ha de fer, com ha de jugar el seu equip per guanyar a l'Atlètic de Madrid. El tècnic ho té clar, el seu equip per guanyar a tot un equip Champions, i doncs no li queda altre que fer un partit absolutament perfecte.
Pasan por las cabezas muchas cosas, pueden darse de mil situaciones. Nosotros, voy a repetir un poco lo que he dicho antes, nosotros solo tenemos opciones de ganar el partido de mañana si nosotros mantenemos un alto nivel de atención y de concentración en todas las situaciones de juego que se produzcan. Cuando defiendo, cuando tengo balón, cuando hay una acción a balón parado, cuando hay una situación competitiva micro, en cualquier situación de juego del partido de mañana, nosotros tenemos que tener un nivel altísimo para poder contrarrestarle. Y eso se puede dar partiendo de eso y aprovechar lo que tengamos, aprovechar cualquier tipo de situación que tengamos. Esa es la única manera que veo como poder ganar el partido, y yo creo que si nosotros hacemos todo eso pues vamos a tener nuestras opciones. Estoy convencido, pero es que necesitamos eso, necesitamos hacer un partido perfecto.
I d'un partit perfecte de fer, l'Atlètic Balears per guanyar a l'Atlètic de Madrid. Volem parlar d'aquest partit de demà també amb un dels analistes dels partits del conjunt blanc i blau d'aquesta casa d'Ivetres Ràdio, en Rafael Sastre. Rafael, bon dia.
Molt bon dia, Miqui.
S'ha de fer un partit perfecte, no queda altre, sinó l'Atlètic de Madrid te passa per damunt.
No, i encara així no, pot ser que no basti.
Sí, encara no estarà, sí, per, sí.
Perquè en el final l'Atlètic de Madrid veurem quin és l'equip que treu de principi en Simeone, però a partir d'aquí has de fer tu molt bé tot, no tenir cap errada i sobretot quan tinguis la primera ocasió, fer-la, perquè és el que te pot penalitzar en el final, perquè ben segur que ells, quan comencin a acumular futbol en el camp de l'Atlètic Balears, són jugadors que no fallen. La il·lusió sempre s'ha de tenir, que se pot eliminar, perquè el futbol és un tòpic en el final, que qualsevol pot guanyar a qualsevol, però ben que dic que l'Atlètic Balears demà surt en solució, ben segur els primers 20-30 minuts s'aquí sortirà amb aquesta dosi extra d'energia per intentar fer-li mal, i crec que són el minut claus per intentar superar l'Atlètic de Madrid i al Manco fer-li un gol, i aquí sí que començaria l'exigència per seguir madrileny.
Sí, però aniria nerviós en el conjunt del Cholo Simeone. També Luis Blanco ha parlat de l'equip matalasser, ha lloat a l'Atlètic de Madrid, al conjunt madrileny, i també ha llevat una miqueta de pressió als seus futbolistes, i té raó. Diu que l'Atlètic Balears, en una eliminatòria com aquesta, té molt a guanyar i poc a perdre.
Es que lo que hablamos, es que estamos hablando de plantilla top, de plantilla equipo top. Cualquier jugador que venga mañana va a ser un jugador de nivel europeo, de máximo nivel europeo, y que vamos a intentar competir contra ellos. Y aparte, siento que el Atlético de Madrid es un equipo ultra competitivo, que estoy convencido que este partido se lo están tomando súper en serio, por el perfil también de entrenador que tienen. Es que me espero el mejor Atlético de Madrid mañana, indiferentemente de quién juegue. Sí que es el partido donde más ilusión hay, donde nosotros sabemos quiénes somos, en qué competición estamos, queremos competir al máximo, está claro, pero espero vivir partidos más importantes. Que una cosa es la importancia del partido, lo que se juegue, lo que hay en juego, y otra cosa es la ilusión que nos hace, lo que queremos y lo que podemos llegar a ganar. Nosotros ese partido no tenemos nada que perder. O sea, nosotros tenemos que perder, lo único es yo estaría enfadado si no competimos.
Té raó, no, Rafael? El Luis Blanco és un equip de segona federació contra un Champions. Perdre sí. Poc.
I sobretot m'agrada molt el que ha dit d'importància contra il·lusió. Si importància per ser Balears passa per ser Lliga, per jugar, ja veurem si puja directe o en el final ha de jugar aquest playoff primer ref, en si il·lusió. Si il·lusió és la Copa, intentar fer sobretot un bon partit, que se vegi que l'Atlètic Balears és un rival que quan arribi en aquesta fase final de 700 o de la temporada per intentar fer campió, sempre dona la millor versió, i això sí que seria una bona sensació davant molt de rivals d'Espanya, perquè demà molt d'ulls estaran posats a l'Estadi Balear. I la il·lusió és intentar fer, com t'he dit, la gran matxada de, per què no, eliminar un dels equips top de primera divisió, que fa molt de temps, Miqui,
sí,
que no se veu una gran victòria d'un equip de l'antiga segona B, primer res segona, contra un equip de primera, i tal vegada, després de l'Alcorconazo, demà...
Sí, 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 una d'aquestes sorpreses que crida tant l'atenció fa estona, que no en veiem una d'aquestes, segurament si la veiem demà a l'estadi Balear. També ha parlat a la prèvia fa res, uns minuts, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, avisa de la dificultat d'aquestes eliminatòries a partit únic i a camp rival, on la il·lusió del conjunt rival i del pot marcar també unas ciertas diferencias.
No, siempre la competición es así, a partido único son más sufridas y al mismo tiempo más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera, y evidentemente tenemos que mañana hacer un partido cual creemos y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño. Que esta competición desde donde empieza siempre es compleja, aunque para ustedes posiblemente no lo sea, pero evidentemente siempre es compleja. Están las dificultades, que el entusiasmo, la ilusión, el poco interés de parte de equipos sobre la competición, Y cuando te das cuenta ya es tarde y quieres reaccionar y después no se puede reaccionar. Y hay un partido solo donde se juega en el campo rival. Así que nada, vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho un muy buen partido con el Español. El Español en la Liga Española lo está haciendo muy, muy bien. Así que más que eso, está clarísimo, ¿no?
El Xolo Simeone, Rafael, ja per acabar, que avisa del perill del rival de l'Atlètic Balear i també, sobretot, d'aquestes eliminatòries, perquè se te posa per davant un equip de segona federació i ja comencen a arribar nervis.
I després també que crec que és més fàcil motivar un jugador de primera divisió jugant a un estadi com l'Estadi Balear, que és un camp de futbol de gespa natural, de bones dimensions, de bon jugar, bona gespa, que no quan has d'anar a jugar a un camp d'herba artificial, que no té grada, que el públic està molt damunt. Jo crec que el jugador de l'Atlètic de Madrid demà no estarà tan desubicat com si podria estar-ho en un altre tipus d'estadi.
Sí.
Però jo crec que demà l'Atlètic de Madrid encara és més perillós per aquest factor.
Idò, a veure, m'ha de canviar molt. Troba l'Atlètic Balear la seva manera de jugar? S'ha de fixar tant en l'Atlètic de Madrid com equip de primera que és, o ha de sortir les seves idees i ja ho veurem?
No, al final has de ser fidel en el teu model de joc, a la teva manera d'entendre com és el futbol, i crec que demà a l'Atlètic de Madrid, en les seves dificultats que li plantejarà sempre el ritme superior que té un equip de primera divisió, ha d'intentar ser fidel, i al manco això és el que a l'afició jo crec que també li agradaria, veure l'Atlètic Balears de les bones ocasions, que és el que vol tenir pilota i ser protagonista.
I de veure si és així, i l'Atlètic Balears pot donar aquesta gran sorpresa de la jornada, de 16 de final de la Copa del Rei. Rafael, veurem què passa. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Miqui.
Una ferrada forta, Rafael Sastre, nostre analista. 10 minuts per arribar a les 2 del migdia. Ja ho sabeu, demà també en directe per IB3 Ràdio, a partir de les 6, en tota la prèvia, aquesta partidàs Atlètic Balears, Atlètic de Madrid. Recta final per parlar de bàsquet.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
10 minuts per arribar a les 2. Volem parlar de bàsquet, de la primera FEB, perquè tenim jornada. Demà faran tota la prèvia d'aquests partits en representació balear, però avui volíem parlar amb un jugador del Palmer, perquè a la fi, aquest passat cap de setmana, ha arribat la segona victòria de la temporada. Va ser Son Moix, una victòria en patiment contra el Cartagena, i una victòria que també ha servit al conjunt mallorquí per sortir de la darrera posició de la classificació, una circumstància que suposo que també ha donat un poquet d'aire en el vestidor de l'equip de Lucas Victoriano. Tenim comunicació amb el base del Palmer, en Adrián Chapela. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, supongo que una semana un poquito más tranquila de lo habitual, ¿no? Después de esa victoria, de la segunda victoria que tanto ansiabais.
Bueno, a ver, más tranquila. Al final, justo coincide esta semana que jugamos entre... Bueno, tenemos jornada entre semana, entonces, bueno, ya preparando el partido contra Tizona el miércoles, pero sí que es cierto que al final... El haber sacado la segunda victoria, pues eso, no sé si nos da más tranquilidad, pero bueno, sí que nos da esa confianza para seguir trabajando.
Sí, es cierto que hay jornada intersemanal esta semana en la primera FEB. Vamos por partes. La victoria del fin de semana, Adrián, costó en un último cuarto espectacular, pero llegó una victoria que os saca de la última posición de la clasificación. Y bueno, yo supongo que también el vestuario respira un poquito más.
Sí, está claro. No veníamos en una buena racha de victorias, ¿no? Y sí que pues sacar este partido, sobre todo en casa y ante un rival directo, pues nos da pues esa confianza, ¿no? Para saber lo que nos ha funcionado y lo que tenemos que seguir haciendo para seguir compitiendo y sacar el máximo de victorias hasta el final de temporada.
¿Os ha costado el cambio de entrenador? ¿No llegaban los resultados? Tal vez el vestuario lo daba todo, pero no acababa de llegar esta victoria. ¿Os ha costado un poco todo lo que ha pasado durante este inicio de temporada?
Bueno, al final es complicado, ¿no? Ha habido muchos cambios y bueno, el equipo necesita esas semanas pues para empezarse a conocer otra vez, para con el cambio de entrenador para saber, ¿no?, lo que quiere el nuevo entrenador. Entonces pues bueno, sí que sí que al principio ha sido, no complicado, pero sí que, bueno, mucha gente nueva, muchas ideas nuevas, y al final esto siempre, pues necesitas un tiempo para asimilarlo y para habituarte a ello, pero bueno, poco a poco sí que yo creo que nos vamos encontrando, la gente también se va recuperando de sus lesiones, ya vamos recuperando a casi todo el mundo, y yo creo que cuando estemos todos, pues hay un equipo que está bien y que competirá en cada partido.
Está claro, y además un equipo que recién ascendido a esta categoría, cuando llegas a esta categoría de primera fe con toda la ilusión y ves que los resultados, por mucho que hagas, no llegan, te debe frustrar un poquito también, ¿no?
Sí, obviamente. Obviamente éramos conscientes, ¿no?, de que la primera fe no es la segunda fe, y más con el dinero que hay ahora mismo en la liga. Y bueno, al final te tienes que acostumbrar a este nivel, tanto pues físico como he dicho, ¿no? Económico. Y bueno, yo creo que ahora con los cambios que ha habido, hay un equipo que a mí personalmente me gusta, y yo creo que al menos competir, vamos a estar compitiendo todos los partidos.
¿Qué mensaje os llega desde el club? Hablamos con el presidente, con Vicenç, hace unas semanas, y nos dijo que por trabajo desde la directiva no quedaría, que harían todo lo posible para revertir esta situación. Os dan un mensaje de tranquilidad, supongo, también al vestuario, ¿no?
Sí, obviamente. Ya hace bastante que hablaron con nosotros, hace yo creo que igual cerca de un mes, de que iban a hacer todo lo posible para revertir la situación, que nosotros también, obviamente, también lo tendríamos que hacer, pero lo que nos transmiten desde arriba es lo mismo que nos transmitían pues desde el primer día, al menos que yo estoy del año pasado, que es tranquilidad, uh-huh, y que si nosotros damos el 100% cada día, ellos nos van a apoyar. Entonces, pues bueno, sí que se nos transmite muchísima, muchísima tranquilidad, muchísimo apoyo y respaldo. Y bueno, nos toca a nosotros, ¿no?, el devolverla.
Se ganó al Cartagena este fin de semana, como comentabas, jornada intersemanal, jugáis mañana, una victoria en Burgos haría aún el doble de buena la victoria de Somos, ¿no?
Sí, obviamente.
Contra un rival también que está en vuestra zona, está con tres victorias, está a tiro de piedra,
claro,
vamos.
Sí, sí, por varios motivos, al final te enfrentas a otro rival que está ahí, ¿no?, y que, bueno, puedes sacar una victoria encima fuera de casa. Después también para seguir, digamos, con esta buena racha y encadenar dos victorias seguidas. Entonces, pues bueno, es un partido muy importante. Obviamente fuera de casa es muy complicada, ¿no?, esta liga, pero sí que es cierto que sacándolo pues te pone en muy buena situación.
¿Qué Burgos esperáis? Jugando en casa, bueno, pues también se juega muchísimo.
Sí, el Tizona de todos los años, ¿no?, de hace muchos años. Al final es un equipo muy muy intenso, que juega a muchísimas posesiones. Al final, pues bueno, vamos a tener que salir con un nivel de intensidad muy alto, más alto de lo normal, porque si no, sí que se nos pueden pasar por encima. Porque es un equipo, pues eso, que se ve que tiene unas ideas y una filosofía muy muy clara. Y que como no estemos a la intensidad y al ritmo que ellos nos van a proponer, vamos a sufrir mucho.
Uh-huh. Importante sacar esta victoria y la conexión con la afición, con Somos, pese a esta temporada que no ha empezado como quería y sigue siendo buenísima, ¿eh, Adrián?
Sí, sí, sí. Al final el año pasado fue increíble y este año, aunque las cosas no estaban saliendo, ¿no?, como todos queríamos, siempre han estado ahí, nos han estado apoyando y ya se vio en el último partido que al final, pues bueno, como siempre digo yo, no van a ver el partido a comer pipas, sino que están animando, están apoyándonos y la verdad que se nota mucho cuando jugamos en casa, porque nos dan ese plus.
Y ahora de momento el objetivo supongo que es partido a partido y salir de la zona baja para después ya empezar a mirar hacia otro lado, si se puede. Porque aún queda mucho. Es verdad que se ha empezado mal, pero también hemos visto otras temporadas que equipos que han empezado muy mal han reaccionado, han encadenado una serie de victorias consecutivas y de repente se ven ya mirando del octavo para arriba.
Sí, obviamente queda muchísimo. Pero bueno, si el año pasado al final no teníamos ningún objetivo claro desde el primer día de pretemporada, sino el único objetivo era el mejorar día a día y el ir día a partido, aunque suene, no, pues es lo típico que dice todo el mundo, pero es la verdad, pues este año más de lo mismo. Al final yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros, en ahora mismo en Tizona, cuando acabe Tizona en Obradoiro y así sí, seguido, Obradoiro. Pero bueno, centrarnos en que nuestro trabajo en el día a día sea bueno, competir todos los partidos y a partir de ahí, cuando vayamos sacando victorias, pues ya veremos dónde acabamos, pero vamos, nos centramos en el día a día.
Pues el día a día pasa por mañana, Adrián, a ver si se gana en Burgos, ¿eh? Porque sería una victoria buenísima, se sumaría la segunda victoria, el segundo triunfo consecutivo, y eso daría 100 caballos de fuerza a todo el mundo, al vestuario, a la afición, a la directiva, al cuerpo técnico, absolutamente a todo el mundo, y ya toca encadenar dos consecutivas, ¿eh?
Eso es, sí, sí. A ver si sacamos esa segunda victoria y nos la traemos para Palma.
A ver si llega. Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Bien, muchísimas gracias.
Buen viaje. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía.
Ja no. Avui, 10 minutets per arribar a les dues en bàsquet. Acabam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 migdia. Recordeu, a partir de les 5, Esport 3 en joc, amb el partit de Copa entre el Depor i el Reial Mallorca dels 16 de final. Vos hi esperam, en tot l'equip d'Esport 3 en joc. Acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu!